No, no, comento abans de començar que s'havia d'haver posat junt amb la convocatòria, que passa que per un despiste ens va posar una nota explicativa que en principi el ple estava previst per ordinari per les 8:15, el que passa per circumstàncies de força major que tenim a les 7 de la tarda, les 7 i mitja, el conveni de l'assignatura del conveni amb els alcaldes de Baix Gaià a Roca Foradada, doncs ha optat per passar-la al migdia. I les dues en concret, perquè al dematí també hi havia un judici que havia d'assistir la secretària de l'Ajuntament i anàvem molt justos de temps. Per altra banda, doncs, el pròxim ple ordinari es farà a l'hora habitual, que serà a les 8:15, si n'hi ha cap força major. I a part també no hi havia opció tampoc de fer-lo ahir, perquè hi havia també el 8:15 ple del Consell Comarcal. Vull dir que en aquest cas és la justificació és aquesta i s'havia de posar amb una nota a la convocatòria, el que passa és que no es va tenir en compte i es va posar. Davant d'això, bueno, jo disculpar la presència, nosaltres ens ha comentat el regidor del PP, el Partit Popular de Catalunya, que no vindria, i suposo que en aquest cas els regidors del Partit Socialista, doncs. D'acord. Bé, passaríem doncs a donar inici a aquest ple ordinari. I amb el seu apartat A és el punt primer, aprovació i si escau de l'acte de la sessió anterior 4/2013, de data 9 de maig de 2013. Senyor José Ibor, Ciutadans.
A favor.
A favor.
Senyor Ramon Vidal, la inèrcia. Senyor Frederic Rayuela.
A favor.
Doncs queda aprovat aquest primer punt per unanimitat. Passaríem al segon punt, que és l'aprovació del text refós relatiu a la modificació de diversos articles de les normes urbanístiques i al canvi de qualificació de les dependències de la regidoria de serveis socials. Senyora secretària, en aquest cas el dictamen de la comissió, que és el que ens diu?
Sí, en compliment del decret de l'alcaldia de 24 de febrer del 2011, per part de l'arquitecte municipal es va procedir a la redacció d'una modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística consistent en la modificació puntual de diversos articles de les seves normes urbanístiques i el canvi de qualificació de les dependències de la regidoria de serveis socials del terme municipal de Roda de Barà. En data 12 d'abril del 2011 es va aprovar inicialment aquesta modificació puntual i es va sotmetre informació pública durant el període d'un mes en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de major difusió, al taulell d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, restant l'expedient a disposició de qualsevol persona que el volgués examinar, no presentant-se al·legacions. Es van sol·licitar els informes preceptius de les administracions i organismes interessats per raó de llurs competències sectorials, que tampoc van presentar al·legacions. Es va donar audiència als ajuntaments de l'àmbit territorial dels quals confinen amb el nostre municipi i no van presentar al·legacions. En data 27 d'octubre del 2011 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística consistent en la modificació puntual de diversos articles de les seves normes urbanístiques i el canvi de qualificació de les dependències de la regidoria de serveis socials i es va sotmetre a la consideració dels serveis territorials d'urbanisme de Tarragona, instant la seva aprovació definitiva. El 19 de gener del 2012, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en relació a aquesta modificació puntual, va prendre el següent acord. Primer, aprovar definitivament la modificació puntual i supeditant-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i conseqüent executivitat a la presentació d'un text refós que es presentarà per duplicat verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat que incorpori les prescripcions següents. Primera, que cal aportar el croquis adjunt esmentat en el redactat de l'article 150, bé a la memòria del document ben planus, que cal esmentar el redactat d'una sèrie d'articles que consta en l'expedient, que cal mantenir el redactat actual de l'article 167 de la normativa urbanística vigent i, finalment, que cal introduir en la normativa urbanística el redactat d'un article 151 bis relatiu a planta coberta que es proposa i descriu en l'apartat de la valoració. Segon, indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plans d'ordenació en suport informàtic i en format editable Word en versió catalana i castellana, en compliment de l'article 17.6 del Reglament de la Llei d'Urbanisme. En data 18 d'abril del 2013, l'arquitecte municipal ha redactat el text refós esmentat en compliment d'aquest acord de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona. I per tot això, es proposa que, previ informe de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis de Medi Ambient, el ple de l'Ajuntament adopti el següent acord. Primer, aprovar la proposta de text refós de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística consistent en la modificació puntual de diversos articles de les seves normes urbanístiques i el canvi de qualificació de les dependències de la Regidoria de Serveis Socials del terme municipal de Roda de Barà, que, en compliment de les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, s'ha redactat per l'arquitecte municipal. Segon, sotmetre aquest text refós i les prescripcions incorporades a la consideració dels Serveis Territorials d'Urbanisme de Tarragona, amb la tramesa de dos exemplars del text refós verificat i diligenciat i en suport informàtic instant la seva aprovació definitiva. Sotmesa a votació a les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Ciutadans amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Roman Vidal, Partit Socialista de Catalunya, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Frederic Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
S'aprova doncs aquest segon punt també per unanimitat. Passaríem al tercer punt, que és l'aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana afectant a la illa de cases delimitada pels carrers Marinada de la Generalitat, Miramar i Avinguda Sant Jordi. Senyora secretària, el dictamen que ens diu?
Sí. En aquest Ajuntament s'està tramitant l'aprovació de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà que afecta a la illa de cases delimitada pels carrers Marinada de la Generalitat, Miramar i Avinguda Sant Jordi. Atès que d'acord amb l'article 85.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme, l'acord d'aprovació inicial i el projecte de modificació del pla s'han sotmès a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant les corresponents publicacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Diari de Tarragona, la pàgina web i el taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament sense que s'hagin presentat al·legacions, donat que s'han demanat els informes preceptius a les administracions i organismes interessats per raons de just competències sectorials d'acord amb el que preveu l'article 85.5 del text refós de la Llei d'Urbanisme, informes que segons es detallen són els següents. Primer, la sol·licitud d'informe de mobilitat de 6 de març del 2013, informant en data 24 de maig que no és necessària la redacció de l'esmentat informe, i un segon informe d'aigües en data 6 de maig del 2013 que s'ha emès amb caràcter de favorable. Per tot això es proposa que, previ informe de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis, el ple de l'Ajuntament adopti el següent acord. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roda de Barà, que afecta la illa de cases delimitades pels carrers Marinada de la Generalitat, Miramar i Avinguda Sant Jordi. Segon, sotmetre aquesta modificació puntual a la consideració dels Serveis Territorials d'Urbanisme de Tarragona amb la tramesa de l'expedient administratiu tramitat, tres expedients del projecte i còpia del projecte en suport informàtic instant la seva aprovació definitiva. Sotmesa a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots i vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Ciutadans amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Ibor, Ciutadans, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Roman Vidal, Partit Socialista de Catalunya.
A favor.
Senyor Frederic Rayola, Convergència i Unió.
A favor.
Doncs queda aprovat també aquest tercer punt per unanimitat i passaríem al quart, que és l'aprovació de la renúncia de la servitud de pas de l'edifici Baramar del carrer Fortuny, cantonada Avinguda Catalunya.
Sí. L'Ajuntament de Roda de Barà va tramitar expedient de permuta de terrenys per destinar-los a zona verda, acordant-se el 21 de febrer del 92 la permuta de la parcel·la de titularitat municipal situada a la urbanització Espuny, unitat d'actuació 7, entre els carrers Avinguda Catalunya i Olot, abans Pintor Fortuny, amb la parcel·la situada en la confluència dels carrers Miramar, Joan Carles I i Sant Isidre. La parcel·la va ser permutada amb la càrrega de la constitució d'una servitud de pas en favor de la finca de titularitat pública local destinada a la zona verda i equipament existent. Mitjançant escritura de 10 d'abril del 92, atorgada davant el notari don Santiago García Ortiz, número 508 del seu protocol, es va formalitzar la segregació i permuta esmentada, atorgant-se servitud de pas que consta a l'expedient i que havia de concretar-se posteriorment mitjançant acord entre els titulars del predi dominant, Ajuntament, i el predi sirvent, actualment comunitat de propietaris de l'edifici Baramar. Aquesta concreció es va dur a terme un cop finalitzada la construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat sobre el predi Sirvent, que és l'edifici Baramar, mitjançant escritura de data 18 de juliol del 94, atorgada davant el notari don Ricardo Cabanas Trejo, número 1005 del seu protocol, quedant constituïdes dues servituds definides com a A i B en els dos laterals de l'edifici, en la forma i superfície que consten a l'esmentada escritura i plano que la integra. La comunitat de propietaris de l'edifici Baramar ha presentat escrit en el que posa de manifest que com a conseqüència de l'existència de la servitud identificada amb la lletra A, que confronta amb la rampa d'accés al soterrani de l'edifici Baramar, aquest accés queda dificultat, resultant impossible el seu ús amb la finalitat que té atribuïda la d'aparcament. En l'esmentat escrit sol·licita la cancel·lació d'aquesta servitud tota vegada que l'accés a la zona verda i d'equipaments municipals queda garantida a través del vial públic que ressegueix tota l'illa, inclosa la zona verda i d'equipaments municipal. S'ha elaborat informe per part de l'arquitecte municipal en el que es posa de manifest que el pas a l'equipament municipal i a la zona verda queda garantit mitjançant el vial públic, l'Avinguda Catalunya, de forma que resulta innecessari el manteniment de la servitud de pas esmentada. S'ha elaborat informe jurídic sobre el procediment a seguir i la legalitat aplicable en la cancel·lació de la servitud de pas constituïda a favor del terreny municipal. I en quant als fonaments de dret, els articles 546.5 del Codi Civil i els articles 532.1 i 532.4 per remissió del 566.11 del Codi Civil de Catalunya. En virtut dels anteriors antecedents i fonaments de dret, aquesta regidoria, previ dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Serveis, proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, acceptar la petició efectuada per la comunitat de propietaris de l'edifici Baramar de cancel·lació de la servitud de pas identificada amb la lletra A de l'escriptura de data 18 de juliol del 94, atorgada davant el notari don Ricardo Cabanas Trejo, número 1005 del seu protocol, i en conseqüència renunciar a la mateixa. Segon, facultar el senyor alcalde per a la formalització de l'escritura pública de cancel·lació de la servitud de pas a què fa referència aquest expedient. Tercer, acordar que les despeses de cancel·lació de la servitud siguin assumides per la comunitat de propietaris de l'edifici Baramar. Quart, notificar aquest acord als interessats. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. I vota a favor el membre del grup municipal del Partit de Ciutadans amb un valor d'un vot. Per tot això, aquesta Comissió Informativa d'Urbanisme i Serveis proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Bé, jo abans de passar a la votació, primer comentar... fer constar acta la incorporació sí. De la senyora Maria Lombau al ple. I segon, jo en aquest cas, amb aquest punt, no votaré perquè hi podria haver una vinculació amb la meva activitat professional en quant a l'aprovació d'aquest punt. I en aquest cas no constarà en acte el meu vot. És a dir, procedirem a votar sense que consti el meu vot. No votaré. Senyor Ibor.
A favor.
Qui continua de portaveu? Sí, Ramon Vidal.
A favor.
Senyor Frederic Rayuela. Bé, doncs aquest quart punt, que és l'aprovació de la renúncia de la servitud de pas a l'edifici Baramar del carrer Fortuny, cantonada de Catalunya, s'aprova doncs per unanimitat. Passaríem al punt cinquè, que seria la modificació de la taxa número 19, reguladora del servei de llar d'infants municipal. Senyora secretària, el dictamen de la comissió, que és el que reflecteix?
El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l'article 85 de la llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat tercer de la llei general tributària i l'article 12 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin l'aplicació de la normativa tributària general al règim d'organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d'aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s'escaiguin, una ordenança general redactada a l'empara de l'article 562 de la llei 7/85 reguladora de les bases del règim local. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l'article 25 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor del mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la posició de taxes o modificació de les seves tarifes, verificat que en relació a les taxes de prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local que s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, vistos els informes de la Secretaria i la intervenció accidental, aquesta regidoria proposa al ple previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació, Hisenda i Promoció Econòmica l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents. Concretament, l'ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa pel servei de la llar d'infants. En concret, es modifica l'apartat A1 de l'article 6, referent a la quota tributària, i s'afegeix l'apartat A2 del mateix article. En la redacció que consta a l'expedient i que, degut a la seva extensió, dono per reproduïda. Segon, exposar al públic en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent del de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 podran examinar l'expedient, presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot. I vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Borges, Ciutadans, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Ramon Vidal, Partit Socialista de Catalunya, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
Senyor Fadil Rayola, Convergència i Unió, vot d'explicació de vots és el cas.
A favor.
S'aprova, doncs, aquest cinquè punt per unanimitat. Passaríem al sisè punt, que és la moció en defensa de les polítiques locals d'habitatge en règim de lloguer protegit. Senyora secretària, que ens diu la proposta.
Sí, es tracta de la moció en defensa de les polítiques locals d'habitatge en règim de lloguer protegit. Dono per reproduïda la part dels antecedents i me'n vaig a la part dispositiva dels acords que sotmeten a votació, que són els següents. Primer, el reconeixement que la promoció pública local d'habitatges de lloguer ha estat indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat d'accés a un nou habitatge a preu assequible, permetre a la ciutadania més mobilitat geogràfica, ja sigui per motius laborals o d'altres, instrument per a la regeneració de barris o centres històrics o fins i tot convertir-se en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis socials. Segon, reclamar a l'administració de l'Estat que es mantinguin en la seva integritat els ajuts als promotors d'actuacions de lloguer protegit finançades amb càrrecs als plans d'habitatge vigents fins al moment actual per tal de mantenir tant la finalitat social de les actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels compromisos ja assumits. Tercer, traslladar la petició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment del Govern espanyol i a les entitats municipalistes. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots. Vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot i vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Borges, Ciutadans, vot d'explicació de vots si és el cas.
A favor.
Senyor Ramon Vidal, vot d'explicació de vots si escau. Senyor Fredi Royola, vot d'explicació de vots si és el cas.
A favor.
S'aprova aquest 6 punt de la moció en defensa de les polítiques locals d'habitatge en règim de lloguer protegit. S'aprova, doncs, com deia, per unanimitat. Passaríem al 7è punt, que és moció en defensa del model català d'ensenyament. Senyora secretària, la proposta que diu?
Sí, la part dispositiva que conté els acords que sotmeten a votació diu el següent. Primer, manifestar el nostre clar rebuig a l'esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, la LOMCE, que vol aprovar el Ministeri d'Educació. Segon, dona suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a la defensa del català, el model lingüístic de la nostra escola, així com l'equilibri existent. Tercer, instar el govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya, que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i que és l'eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement de català i castellà. Quart, posar tots els ajuntaments a disposició del govern de la Generalitat de Catalunya per defensar aquest posicionament. Cinquè, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot i vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Senyor Ibor, Ciutadans, vota explicació de vot, si escau.
No, perdó, per majoria, perquè el vot del grup municipal de Convergència Unió
va ser en contra. Sí. Senyor Ibor, com deia, si vol donar l'explicació de vot...
Seguirà sent en contra.
Senyor Ramon Vidal.
A favor.
Senyor Feliu Rayola.
A favor.
Queda doncs aquest punt aprovat per majoria amb el vot en contra de Ciutadans, vot a favor del Partit Socialista de Catalunya i vot a favor de Convergència i Unió. Passaríem al vuitè punt, que seria la moció sobre les participacions preferents. Senyora secretària.
Sí. La crisi econòmica en la seva vessant financera ha posat de manifest la problemàtica social existent per un producte bancari que es reconeix com a participacions preferents. Aquestes participacions van ser adquirides de bona fe majoritàriament per persones d'edat avançada sense coneixement en inversió, en productes financers d'alt risc, especulatius, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven. Aquesta situació s'ha palesat en molts municipis i especialment afectades han estat algunes de les caixes d'estalvis que van oferir bescanviar aquests productes per accions de les entitats financeres en base a les informacions, a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de les oficines comercials i com a única opció per recuperar els diners que s'havien invertit, quan s'ha demostrat que no responien a la realitat. Hi ha persones que han perdut tots els estalvis d'una vida de treball i que ara es troben en una situació de vulnerabilitat, patint la crisi, i que han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i de les seves famílies. Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la magnitud del problema cal que s'articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d'indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país. Pels motius exposats, aquesta alcaldia proposa al ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Governació, Hisenda i Promoció Econòmica, l'adopció dels següents acords. Primer, crear una comissió de seguiment que estudiï les mesures d'arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats al municipi. Segon, impulsar els mecanismes d'assessorament i col·laboració entre Ajuntament i plataformes i entitats afectats constituïdes. Tercer, demanar al govern de l'Estat que articuli les mesures per tal que s'ofereixi la via arbitral a totes les persones afectades, així com a les persones que van dur a terme el bescanvi d'accions al llarg de l'any anterior. Quart, notificar aquest acord al president del govern de l'Estat, al president del govern de la Generalitat i a les entitats municipalistes i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament per tal d'exigir un canvi normatiu que impulsi que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en defensa de l'interès de la ciutadania en general i dels afectats en particular. Sotmès a votació les propostes, voten a favor els membres del grup municipal de Convergència i Unió amb un valor de 7 vots, vota a favor el membre del grup municipal de Ciutadans amb un valor d'un vot, vota a favor el membre del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya amb un valor de 4 vots. Per tot això, aquesta comissió informativa proposa al ple de l'Ajuntament per unanimitat estimar la proposta.
Sí, senyor Ibor, Ciutadans, vota explicació de vot, si escau.
A favor.
Senyor Ramon Vidal.
A favor.
Senyor Feliu Rayola, s'aprova aquest vuitè punt sobre la moció sobre participacions preferents, s'aprova, doncs, com deia, per unanimitat. I passaríem ara a l'apartat B, que és controls de la resta d'òrgans de la corporació. En aquest cas, el primer punt seria donar compte dels decrets d'alcaldia número des del 2013-425 fins al 2013-823, amb dos inclosos. Es dona compte I segon, donar compte també dels decrets 2013-878, 2013-564, 2013-682, 2013-844 i 2013-853. Tant uns com els altres els han tingut a la seva base i es dona doncs complir de compte. I passaríem a l'apartat C, que són pregs i preguntes, i en primer lloc donaríem resposta a les preguntes que es van fer al ple ordinari anterior.
Sí. A veure, el ple ordinari del passat es va preguntar per part de Ciutadans quins criteris s'havien fet servir per la nova valoració de determinats llocs de treball i quins llocs de treball havien estat afectats. Bé, val a dir que tal com es va exposar en el seu moment, aquest Ajuntament ha patit una incorporació de nous serveis. Petit és una paraula que té una connotació negativa, però en aquest cas és positiva a nivell econòmic, però negativa en el sentit de que la tasca de treball i de responsabilitats en el si de l'Ajuntament es veu incrementada, i això fa que molts dels seus departaments estiguin interrelacionats i notin doncs, aquestes noves incorporacions. Tal és el cas, per exemple, de l'àrea de serveis, i per tant els llocs de treball de l'àrea de serveis s'han tocat pel que fa a la tècnica de medi ambient i administratius de serveis, l'administrativa de serveis. S'han fet càrrec del servei de neteja d'edificis, s'han fet càrrec d'una manera transversal dels problemes que estan sortint sobre organització en el tema de l'antiga COSBAPSA. També hem traspassat tot el que estem intentant establir una oficina de compres centralitzada. Estem intentant a veure si a través de l'Associació Catalana de Municipis o a través d'altres associacions podem mancomunar aquestes compres. I bé, és un increment de responsabilitat que està patint aquest departament. Tanmateix, s'ha instaurat l'OAC. L'OAC està també dotant-se-la de noves ubicacions, té un cap nou i té una sèrie de funcions noves. Una de les noves funcions que pretenem l'OAC és que sigui el centre de referència, com diu el seu nom, d'atenció al ciutadà i, per tant, evitar, en certa manera, que hi hagi un trànsit de ciutadans per dins del consistori. Per tant, incrementen també, i sobretot el seu cap, té una tasca de desenvolupament i projecció d'aquest departament i, per tant, ha estat també valorat en la relació de llocs de treball. Tanmateix, el cap de la policia tenia una situació... Venia d'Antubi, hi havia un expedient judicial obert pel tema de que hi havia hagut una remodelació abans, el 2008, d'aquest cos i no havia quedat equiparat tot el que eren els càrrecs quan havia d'haver una diferenciació entre el que és el cap major, diguem-ne, el cap de la policia i els sotinspectors. Això s'ha regulat també. Ja el tècnic de recursos humans també ha vist incrementar la seva responsabilitat. Estem treballant una remodelació d'aquest servei. Intentem, una mica ambiciosos, estem intentant reduir despesa externa en la mesura que segurament s'assoliran nous serveis que ara s'estan prestant per fora i, per tant, el tècnic encarregat de la matèria assolirà també aquesta tasca de projecció i d'increment de responsabilitats. Hi ha el responsable de cartografia, també tenia una situació peculiar i també ha estat valorada la tasca que fa davant de la responsabilitat que té i que s'està demostrant amb molts projectes i moltes actuacions que estem duent a terme el tema de tindre doncs aquest servei de cartografia. Hi ha el tema de hi havia la locució de la ràdio, la locutora de la ràdio, també s'està remodelant. Recordaran que vam incrementar potència, estem establint nova programació i de tot això s'està encarregant doncs, aquesta figura que abans era més simple de locució i ara està assolint aquestes noves responsabilitats. Per tant, aquests són els criteris que s'han seguit i aquests són els llocs que han estat modificats. A preguntes del Partit Popular es va tornar a treure el tema del tanatori. Ja n'havíem parlat en un altre ple. Per part meva, seguir això sense entendre la pregunta que se'ns està formulant com a equip de govern, en el seu dia no hi érem i, per tant, difícilment podem donar explicacions de del que van fer uns altres, no? O sigui, sense entendre per què Roda tenim més població i millors accessos, finalment va ser Creixell allà on es va instaurar el servei, i ho torno a dir perquè no torni a passar. En aquest moment sembla ser que hi ha una empresa que està interessada pel nostre municipi per instal·lar-li el servei funerari, però bé, s'està en converses i també és una època en què hi ha molta gent interessada en moltes coses i alhora, la veritat, poder unes fructifiquen i les altres no. Per tant, ens comprometem, si hi ha alguna informació addicional a prestar, doncs la portarem al ple. De moment no hi ha cap novetat, sembla ser que hi ha una empresa interessada, però no es mou amb suficient força com perquè li puguem donar més transcendència. Tanmateix, el regidor del Partit Popular va fer hincapeu en va posar de manifest l'esforç que hauria de seguir aquest Ajuntament i la resta d'òrgans de l'Estat pel tema de l'atur i el generar ocupació. I per això proposava fer un ple al respecte. Si bé és un tema important per l'equip de govern i s'està treballant en diferents projectes, com és aquest que hi ha de les treballadors socials, que parlarem tot seguit en una altra pregunta que hi ha del Partit dels Socialistes, s'està reforçant la borsa de treball, però creiem que des del Departament de Recursos Humans també està en constant promoció laboral, però entenem que en la mesura, amb les eines que tenim aquí a l'Ajuntament, un ple per aquest tema doncs estaria una mica, sí, podem parlar, però no li veiem la utilitat que el regidor del Partit Popular proposa. Per tant, entenem que podem anar parlant a cada ple, però un ple monogràfic sobre el tema doncs el veiem una mica, no exagerat, però sí, el veuríem fluix de contingut. Per tant, manifestar que estem a la seva disposició per rebre tots aquells suggeriments que pugui tenir. No cal ni que els manifesti per escrit, senzillament posant-nos d'acord, ho podem comentar en el moment que vulgui. Es fa ressò de que el port, també, una altra de les seves intervencions, el Partit Popular, que el port és un dels nostres potencials referents, però que econòmicament té un desenvolupament pobre. I vol saber si l'Ajuntament té algun pla per reactivar el port. Des de l'Ajuntament sempre estem treballant, intentant reactivar-lo. Val a dir que pel que està semblant el port s'està configurant com una zona lliure de la nostra potestat en segons quins aspectes i, per tant, treballant en la mesura que hi puguem fer incidència. Ara per ara el que estem és tractant de que les diferents administracions que estan involucrades ens permetessin o ens autoritzessin la instal·lació d'un hotel en aquella infraestructura gran que tots coneixem. Bé, els assumptes de Palacio van despacio, a vegades més que d'altres, i aquest doncs està doncs en les esferes por ahí encallat, no? Intentem traure'l endavant, però per altra banda és el propi port el que té la responsabilitat i el que hauria de tenir doncs més l'interès en aquest desenvolupament econòmic. Per part nostra ens cada vegada ens posicionem en que estem oberts a qualsevol cosa, però sembla ser que per part del port doncs hi ha un interès desconegut, per part nostra desconegut. No sabem el que fan, deixen de fer, els instem perquè vinguin, parlem, reunions conjuntes, però a vegades no ens volen escoltar i a vegades sembla que no els interessi, no ho sabem. De totes maneres, des d'aquí estem fent tot el possible perquè es dinamitzi. Tanmateix també va proposar que per la propera festa major, diu que hi ha alguns empresaris de la costa que demanen a veure si es pot celebrar algun acte que es pugui adreçar, no? Que pugui fer que la gent de la costa pugi al poble i la gent del poble baixi a la costa durant la festa major. Tradicionalment, sí, és cert que l'equip de govern té interès en que la festa major del 24 d'agost del patró els actes es concentrin en la part del municipi, aquells actes que són més de caire tradicional, i fer una festa més concentrada. Si bé s'està estudiant la possibilitat de traslladar alguna cosa a baix a la platja. Estem treballant i estem intentant, a veure si aquests empresaris, doncs, a veure amb què es pot col·laborar i amb què, quines són les seves propostes. Ho estudiem, doncs. A preguntes del PSC es pregunta quan es tornaran a les devolucions de l'ordenança aquesta, el número 16, de la dels guals. Val a dir que els ciutadans que van abonar la taxa i van demanar el seu abonament mitjançant instàncies, es va fer saber a través de bancs que aquells que haguessin abonat la taxa, la manera més senzilla de fer les devolucions era a través d'ingressos en compte, si no se'ns complicava. A més, eren uns imports d'entre 30 i 50 euros que complicava qualsevol altra actuació. Per tant, es va requerir a tot aquell que tingués interès en que se li facilités el retorn amb prontitud que fessin aquestes instàncies. Aquestes es van començar a retornar el 30 de maig i crec que estan totes retornades si no hi ha hagut alguna incidència. Val a dir que no tothom ha facilitat el número de compte per fer les devolucions i per tant ara ens estem adreçant un per un per escrit o mitjançant trucades perquè ens facilitin el número de compte on volen que fem l'ingrés, que és la manera que la més senzilla i la que donarà menys problemes. Converses amb intervenció d'aquest matí, diu que està previst que totes estiguin tornades abans del 31 de juliol. Se'ns qüestiona també sobre la contractació en col·laboració social, quins han estat els criteris per l'elecció de la gent qui ha proposat els candidats i quines condicions contractuals hi han firmades en els diferents contractes de treball i les jornades a realitzar en cada lloc de treball. I com a requisit indispensable, això, hi ha un organisme que és el Servei Català d'Ocupació, que és el que revisa en primera i última instància totes les sol·licituds que hi adrecem i, per tant, el personal que es pugui acollir amb aquesta contractació ha d'estar cobrant alguna prestació o subsidi. No totes les prestacions ni tots els subsidis serveixen. Ara seria llarg d'explicar aquí quines sí i quines no, però en tot cas nosaltres elevem la petició al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i ens diu quins són susceptibles i quins no. Prèviament, quin criteri hem seguit per elevar unes sol·licituds? Doncs a través de la borsa de treball i de la diferent àrea de coordinació d'aquest ajuntament es valora doncs, quin és el cas per cas l'import de la prestació d'aquesta persona que ho sol·licita, s'adreça a l'ajuntament amb sol·licitud, quin és l'import que té la prestació, les càrregues familiars que tenen, si té fills, si hi ha càrregues o si hi ha situacions familiars, fills amb dificultats, si hi ha d'altres persones treballant a la unitat familiar, si hi ha deutes, hipoteques o lloguers o càrregues que s'han de fer càrrec des d'aquesta unitat familiar, si hi ha algun tema social o judicial, diferents departaments col·laboren i fan les seves recomanacions al respecte. També estem en compte que hi hagi una inscripció a la borsa de treball municipal i un seguiment previ a través d'aquesta borsa de treball. També, lògicament, es mira la seva capacitat professional i la dificultat que pot tenir d'inserció en el món laboral, tema de per edats o per incapacitacions o el que hi hagi, i que estiguin rebent ajudes alimentàries i ajuden pel pagament de subministres. Si hi ha alguna situació en què l'Ajuntament ha de fer aquestes ajudes, doncs també se'ls deriva cap a aquest servei. Hi ha els sous dels que són beneficiaris ve donat per la base reguladora de cada treballador en el moment en què es va inscriure el SOC. Per tant, tenim que no és una potestat nostra atribuir-li aquests sous. Si es detecten alguna irregularitat en el que podria donar lloc a situacions de greuges comparatius amb treballadors que hi hagin a la casa, el que es fa és, via jornada laboral, intentar compensar aquests greuges que hi pugui haver. Donat que si és la base reguladora que hi havia en el Servei d'Ocupació de Catalunya en cada moment, ens poden donar peu a diferents situacions que equilibrem amb aquestes jornades. Malgrat que el compromís que se li demana al qui ve a prestar aquest servei és el que li demanem el mateix que té tot treballador per l'Ajuntament. Per tant, li demanem que, donat que és un treballador durant aquest període públic, doncs s'atengui i es col·loqui en un règim d'igualtat amb la resta de companys. Ens han tirat enrere, un dia, quan ens tiren enrere és del SOC, ens tiren enrere algunes de les propostes, ja sigui bé perquè no siguin una d'aquestes prestacions o subsidis susceptibles d'entrar, o bé perquè li quedi poc temps i faci inviable entrar en aquest sistema. També el SOC revisa el que és els ingressos de la unitat familiar i en alguns casos han impedit que els ingressos de la unitat familiar, que per part nostra se'ns manifestaven uns i després s'ha comprovat que eren uns altres, doncs han quedat descartats del SOC. Pel SOC, perdó. I una darrera qüestió per part del Partit dels Socialistes. Es diu que hi ha hagut un increment dels robatoris en domicilis. Se'ns demana les mesures que s'han adoptat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Bé, salvant, donat que hi ha una sèrie d'actuacions que no és poder convenient fer-les públiques, sí que podem donar resposta en el sentit de lo que ja és un increment en la col·laboració o en la relació amb els Mossos, amb els cossos i forces de seguretat de la Generalitat de Catalunya. Hi ha, sobretot, un traspàs d'informació. Es va iniciar la xarxa Rescat, la van portar al ple l'adhesió amb uns convenis que hi ha. És un compartir informació via digital, via informàtica. Això comporta que qualsevol acció relacionada és traspassada immediatament a l'altre cos policial. Qualsevol comunicació d'interès es fa una difusió simultània a través de la xarxa aquesta del RECCAT. La difusió de sospitosos i un enllaç amb diferents altres policies locals limítrofes. Per tant, la primera tasca que hi ha és aquesta de coordinació i compartir informació. Tanmateix, s'estableixen uns controls conjunts, gairebé a diari. La policia local de Roda de Barà i els cossos de Mossos d'Esquadra realitzen uns controls conjunts. S'ha incrementat també les patrulles a carrer, sobretot a nocturna, amb una mobilitat molt considerable i intentant doncs, que apareguin per aquells llocs on aquest increment dels robatoris s'ha fet més palès. Tanmateix, s'han obert investigacions de manera conjunta, també amb els Mossos d'Esquadra, i el que fem és estem assolint un sistema de, que això al ciutadà li beneficia, en el sentit que estem agafant a peu de carrer les denúncies, ens desplacem en aquelles situacions que és possible, desplacem les nostres unitats per recollir les denúncies, que és una tasca que en principi haurien de fer d'altres els jutjats o bé els Mossos d'Esquadra, però que, insisteixo, per facilitar aquesta tasca al ciutadà, aquest servei, doncs l'estem prestant nosaltres. I per últim em sembla que hi havia una altra pregunta. No, ja no hi havia cap més pregunta. Aquestes són totes les preguntes.
Bé, doncs passaríem a l'apartat de si hi ha preguntes o precs per fer al ple. Senyor Ibor?
Preguntes.
Senyor Ramon Vidal?
No hi ha preguntes.
Bé, doncs en aquest cas donaríem per acabada la sessió. Moltes gràcies per la seva assistència.